on ne sert pas.
Voici quelques extraits de ce qu'écrit la presse à propos du beau Serge. Un thème pathétique. Depuis longtemps, on n'avait rien vu de plus bouleversant et de plus noble sur le grand mystère de l'amitié. Les admirables scènes finales atteignent dans leur dureté à une beauté rare. Le beau Serge obtient la consécration au festival de Locarno. Il s'agit d'un des films français les plus importants de l'année.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, bon dia, Carme.
Avui, a banda d'aquesta identificació del francès, no sé ben bé quina és la temàtica que ens vols portar.
Doncs bé, avui viatgem a França, eh? A França, perquè dedicarem l'espai a la Nouvelle Vague. I la pel·lícula, concretament, amb la que hem obert aquest espai, era Le Beau Serge, el Bello Sergio, va ser el títol en què es va estrenar aquí l'any 1958, de Claude Chabrol, que és l'obra en què podríem dir que aquest moviment cinematogràfic de Nouvelle Vague comença. El nom li ve del setmanari L'Express, per bé que aquell setmanari no es referia al cinema, sinó que es referia a la gent jove en general. Passa que, doncs, després el terme es va utilitzar com a referent cinematogràfic d'una manera de fer cinema, oi? Truffaut va fer un article bastant sagnant en què va posar a parir a alguns directors de cinema francès com Yves Allégret i Claude Autant-Lara, dient-los que eren uns burgesos que feien cinema per a burgesos. I esclar, això va crear molt de rebombori. I després ell va fer una pel·lícula meravellosa, meravellosa, que era Els 400 cops, que la veus avui i continua sent meravellosa. La idea de la Nouvelle Vague era fer un cinema que fos diferent del que s'havia fet fins ara, fins en aquell moment, no?
Més modern.
Sí, que trenqués esquemes, que fos una cosa, doncs, que no seguís uns esquemes narratius convencionals i per a un públic molt, molt específic. I, a més, que estigués alliberat dels pressupostos, per tant, de la dictadura dels productors, de manera que els creadors, els cineastes, tinguessin una mica més de màniga ampla a l'hora de poder fer la pel·lícula que ells volien fer, i per això calia fer pel·lícules de baix pressupost, que no costessin gaires diners i que, doncs, es poguessin, no haguessis d'anar a plorar a la butxaca d'un gran productor.
Vaja, que volíem fer una mica pel·lícules d'autor, no?
Sí, exactament, eh? I realment ho van aconseguir. Un film que pertany a aquest moviment i que va tenir un guió de Jorge Semprún, protagonitzat per Yves Montand, que eren amics, tots dos, Semprún i Montand eren amics, i a més per raons ideològiques, i que també hi sortien la Ingrid Tulin, el Michel Piccoli i la Genevieve Bujol, era La guerra s'ha acabat, d'Alain Resnais.
Tu es passé. Une nouvelle fois, tu regardes la colline de Biriatou. Tu retrouves la sensation un peu fade, légèrement angoissante du passage. Tu as roulé toute la nuit. Ta bouche est desséchée par le manque de sommeil, la fumée du tabac. Tu franchis cette frontière une nouvelle fois dans la lumière frissonnante du petit matin. Le soleil se lève derrière toi sur les hauteurs de l'Isondo. Une nouvelle fois, tu vas passer.
Fragment de La guerra s'ha acabat. Quins són els directors més significatius d'aquesta onada, la Nouvelle Vague?
N'hi ha hagut una bona colla, Déu-n'hi-do els que van sorgir, a part de Claude Chabrol i de François Truffaut, que ja n'hem parlat, que van obrir camí, doncs, amb Le Beau Serge i amb Els 400 cops. S'hi van incorporar també Jean-Luc Godard, que va fer una esplèndida al final de L'Escapada, amb Jean-Paul Belmondo i Jean Sever, que és una pel·lícula deliciosa. Agnès Varda, amb la pel·lícula Cleo de 5 a 7, amb la Corinne Marchand. Louis Malle, amb Fuego Fatuo, protagonitzada per Maurice René i la Jeanne Moreau. Després Eric Rohmer, que va fer una pel·lícula excel·lent, extraordinària, que és La meva nit amb Mot, que es va estrenar amb el títol d'això, Mi noche con Mot, Manu i Chemot. amb una meravellosa, doncs, François Fabian i Jean-Louis Trintignant. També hi havia Jacques Rivette, que va fer París ens pertany, amb Jean-Claude Brialy, i on hi sortia el director Jean-Luc Godard. De tota manera, una pel·lícula capital del moviment de la Nouvelle Vague, precisament una pel·lícula amb la qual aquest director va debutar, és la pel·lícula d'Alain Resnais, és una pel·lícula de l'any 59, amb guió de Marguerite Dirà, i que és Hiroshima, mon amour.
Une œuvre admirable, pure, hors de toute comparaison. Paris Presse. On est subjugué, fasciné, bouleversé. Le Parisien libéré. Le plus déchirant, le plus inoubliable hymne à l'amour qu'il m'ait été donné de voir. Combat. Un film qui exprime les angoisses et les espoirs de notre époque, l'humanité. Marguerite Duras nous donne le premier témoignage cinématographique d'une femme de notre époque sur l'amour. Figaro littéraire. Alain Resnais s'affirme le plus grand cinéaste français depuis Renoir. Témoignage chrétien.
Hiroshima, mon amor, que, Víctor, va tenir problemes de censura a l'hora d'estrenar-se a l'estat espanyol, oi?
Sí, déu-n'hi-do. Hi havia el franquisme i aquesta pel·lícula no va agradar al franquisme. No
va
agradar...
Massa oberta.
Sí, pel règim, perquè, esclar, era una pel·lícula on sortien dos amants al llit tota l'estona, i parlaven. I, clar, pel franquisme, com que sortien despullats, doncs, i a més, pel franquisme era més important el que es veia que no el que es deia, prestava molta més importància al fet que estiguessin despullats que no el que deien damunt del llit, no? I per tant, doncs, la pel·lícula va trigar, és una pel·lícula de l'any 59 que no arriba a l'estat espanyol fins a l'any 1967, a la segona meitat dels 60 va haver-hi una certa obertura, una miqueta més de podien veure algunes coses més que les que es podien veure als anys 50. La seva protagonista, la protagonista d'aquesta pel·lícula, ara ho sentíem en la veu del locutor aquest que parlava en el tràiler, és Emmanuel Riba, que en aquell moment tenia 32 anys i que no fa gaire bé, l'any 2012, la van poder veure, el director Michael Haneke la va recuperar al costat de Jean-Louis Trintignant per una pel·lícula que es deia Amor. I veiem, vam poder veure una Emmanuel Riba amb 84 anys l'any 2012. Perfecte encara, vull dir,
sí,
una gran actriu.
Ben cuidada.
Sí, molt bé, molt bé. Una altra pel·lícula que entraria a la Nouvelle Vague, per bé que és una mica tardana aquesta, és la que va fer François Truffaut l'any 70, amb fotografia del català Néstor Almendros, un dels grans càmeres cinematogràfics que hi ha hagut a la història del cinema, i que ens mostra, doncs, el personatge d'Antoine Duanel, que era, doncs, l'infant aquell que vam veure la pel·lícula Els 400 cops, que em sembla que la pel·lícula representava que era un nen de 13 anys, em sembla recordar, i que després, sempre, la filmografia de Truffaut va ser interpretat aquest personatge pel mateix actor, que era en Jean-Pierre Lé. Aquí el trobem ja, aquell nen, casat, a la pel·lícula Domicili conjugal.
Je t'assure, il y en a un qui est plus gros que l'autre.
C'est pas vrai.
Ah si, il y en a un qui est vraiment plus gros que l'autre.
Mais non, tout le monde est comme ça.
Mais pas du tout, tu vois, d'ailleurs, pour les différencier, il faudrait les appeler Laurel et Hardy.
Oh, écoute.
Au début de notre mariage, je l'appelais Peggy Serge. Peggy, parce qu'elle a un côté un peu anglo-saxon, comme ça, un peu réservé.
Quand j'ai senti que ça commençait à aller mal, au lieu d'arranger les choses, je les ai aggravées parce que j'avais peur.
On dirait une petite fille qui fait semblant d'être une femme.
Alors vous vous rendez compte, être vierge à 20 ans, mais j'étais un anachronisme vivant, une vraie conne.
Merci mademoiselle.
Non pas mademoiselle, madame.
Christine ! Ah bonjour madame. Est-ce que vous pouvez appeler ma femme, s'il vous plaît ?
Mais dis donc, qu'est-ce que tu fais toi ?
Non justement, je suis en train de réfléchir à quelque chose.
Ah oui, je voudrais bien savoir à quoi.
Jean-Pierre Léo és la veu masculina que sentíem i que ha aparegut en altres pel·lícules de François Truffaut, no?
Sí, ara aquest actor té 71 anys, que els anys passen per tothom, ja no és aquell nen ni aquell jovenet, eternament jove, aquell personatge eternament jove que tenia un físic, semblava que no passessin gaire els anys per ell. Truffaut va agafar pels 400 cops, com hem dit, llavors en aquell moment ell com a actor tenia 15 anys. I després doncs, el va fer protagonista, entre d'altres, per exemple, doncs, de Petons robats, de Domicili conjugal i de L'amor en fuga. Però també va aparèixer en altres pel·lícules, no interpretant el mateix personatge, en altres pel·lícules de Truffaut, com per exemple Les dues angleses i el continent, o La nit americana, que és una pel·lícula de la qual ja vam parlar aquí, en aquest mateix espai unes setmanes enrere. Però bé, no podríem, jo penso que no podem acomiadar aquest record a la Nouvelle Vague francesa, un moviment que va revifar el cinema francès, que li va portar molta més llibertat i que a més va influir en la filmografia, en la cinematografia de molts països també. No podríem acomiadar-nos sense esmentar una pel·lícula que jo m'estimo moltíssim, que està dirigida per François Truffaut i que és Jules et Jim. Ell la va fer l'any 1961 basant-se en una novel·la d'Henri Pierre Rocher i és la història d'un triangle entre una dona i dos homes. La dona és Catherine i els homes són Jules i Jim. I una escena de la pel·lícula, una escena preciosa, preciosa, és el moment en què Jean Moreau canta aquesta cançó que ara sentirem, que es diu Le tourbillon de la vie, el remolí de la vida.
Serà fins la setmana que ve. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
On s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe, 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 ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.